A Roda de Barà Ràdio, Sexualitat Femenina. El programa que parla sense tabús, sobretot el relacionat amb la sexualitat de les dones. Amb la doctora Jassi Molins. Els dissabtes a les 10 de la nit i també el podcast de Roda de Barà Ràdio.
Ahí, ahí, justo ahí. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Ya! ¡Ya!
Tomaré lo mismo que ella.
Sintonia de Sexualitat Femenina a Roda de Barà Ràdio. Molt bona nit, Jassi, benvinguda, bon dia. Bona nit.
A veure, us preguntareu què era aquesta música tan estranya.
Que ens hem trastocat.
Sí, no, a veure què ha passat, a veure què ha passat. Però això té a veure amb el convidat d'avui.
Ah, molt bé.
Perquè avui parlarem de pel·lícules que hi ha escenes eròtiques. I per això tenim aquí un expert en el tema i un habitual de la ràdio,
sí,
que és l'Antonio Barrero. Antonio,
benvingut.
Gràcies,
benvingut. Bona nit.
Bona nit. Gràcies per convidar-me en aquest espai tan xulo. Jo sóc un expert una mica en cinema i en sexe també una mica, no sé si és al mateix nivell.
Doncs, genial.
Què és el que escoltava? A mi m'agradaria saber què és el que estàvem escoltant, Antonio.
Sí, és una escena de la pel·lícula Quan Harry va trobar la Sally, que és una seqüència divertidíssima. És una pel·lícula del Rob Reiner, ja té anys, és del 1989, on la protagonista, la Meg Ryan, està fingint en directe un orgasme al mig d'un restaurant. Un restaurant que és real. S'estava rodant en un restaurant amb gent al voltant que eren, bueno, evidentment, eren figurants, però és un restaurant real. Llavors, ella està fingint un orgasme davant de la seva parella, és un restaurant de Nova York, i en el guió original, els dos protagonistes estan parlant dels orgasmes femenins, senzillament, i és ella mateixa la que proposa la idea. L'escena va ser eliminada després amb algunes còpies quan es va distribuir arreu del món i sobretot quan la pel·lícula es projectava als avions de diferents companyies de vol. Segons la guionista Nora Ephron, la cèlebre frase del final «Prendré el mateix que ella» la va proposar el mateix Billy Crystal, que és la seva parella. A la taula on es va rodar l'escena, avui diuen, jo no ho sé, això no ho he comprovat, però m'ho vull creure, hi ha una placa en aquella taula que es pot llegir «On Harry va trobar la Sally». Esperem que visquis el que ella va sentir.
Uau! Escolta, deixa'm dir una coseta. Parlant d'això, no?, dels orgasmes fingits, tu què opines d'això?
Bueno, suposo que és un món això, no? Evidentment, imagino que amb les relacions de parella o les relacions múltiples, l'orgasme, evidentment, es pot fingir, que és un tema que, bueno, no és complicat fingir-lo.
Les dones, ja.
Les dones. Els homes ens costa una mica
doncs,
més.
Doncs, no, és molt freqüent.
Sí, és molt freqüent.
Ara, en aquest moment, no tinc les estadístiques al cap, però en més o menys grau sempre acostuma a passar això, no? Perquè ara, abans, la dona era un subjecte passiu de la sexualitat i ara, i ni es contemplava la possibilitat que una dona podies tenir orgasmes, no? Però ara, en aquest moment, s'ha passat a l'altre extrem. És com una obligació, no? Llavors, a vegades, per no donar explicacions o en parelles temporals o ocasionals, moltes dones fingeixen.
Però és en funció dels moments, és la persona o... O va variant, això?
Bueno, d'entrada, és que també depèn molt del partner, no?
No estic convençut, evidentment, que perquè, la parella influeix molt.
Bueno, hi ha un tòpic, no?, que deien que no hi havia dona frígida, sinó home inexpert, i jo crec que això encara és molt, molt actual, no?, perquè n'hi ha molt... Depèn de quins, no? O sigui, moltes vegades es pensa que tot s'acaba amb la penetració i amb els... Tot això ho dic perquè en els programes anteriors n'hem
parlat. Sí, que n'hem parlat, però clar, també la responsabilitat en aquest cas
la culpa, entre cometes, també és de la dona. Perquè si no explica, no parla...
Clar, per què fingir? No? Per què no, perquè sí. No parles? Per què no demanes?
Ja, però és molt més fàcil parlar i comunicar-se amb parella, una parella estable, i, mm-hmm. i no sempre és així, que no pas amb una parella ocasional. Perquè encara hi ha molta manca d'educació, no? I aquí ho lligo una mica, okay? Ara que ja deixaré la veu, perquè si no t'ocuparé el programa, en alguna manera els models aquests del porno, no? I fins i tot les pel·lícules, no? De que és molt una cosa com a molt ràpida. Després en seguim parlant d'això. Ara et deixo que ens expliquis una mica més.
Molt bé. Doncs mireu, els personatges de les pel·lícules, de fet, busquen el sexe, el demanen o es desesperen quan no en tenen. I no obstant, moltes de les escenes de sexe més famoses del cinema ni tan sols són eròtiques. De vegades és que ni tan sols existeixen. Sí, tothom coneix la famosa seqüència de la imatge de la mantega de L'últim tango a París, de Bernardo Bertolucci. Però es tracta bàsicament, i això segurament algú ara ho descobrirà per primer cop, allò va ser una violació. És a dir, la protagonista, tenien unes instruccions, no hi havia d'haver penetració perquè era un coit anal, i va haver penetració, va ser el Marlon Brando que va dir aquí jo me n'aprofito de la situació, ella es va posar en situació, i de fet va ser una violació que ella ha explicat posteriorment. Què podem dir davant d'això? Doncs evidentment que és una cosa que mai no hauríem de veure, i precisament això no és excitant. A la pel·lícula Ace White Chat, de l'Stanley Kubrick, un matrimoni novaiorquès, la parella Nicole Kidman i el Tom Cruise, s'introdueixen en una espiral de sexe a través d'una secta lliurada a l'hedonisme. La pel·lícula, de fet, és bastant incomprensible. No acabes d'entendre-la perquè és una pel·lícula rara, de les rares, de les que ha fet l'Stanley Kubrick. Uh-huh. I les pel·lícules de James Bond, per exemple, què direm? Doncs, evidentment, el sexe té un tractament misògin i masclista total i 100%, i encara ara les que es fan avui dia. Un altre exemple, 50 ombres de Grey, què en direm? A mi la pel·lícula em fa riure molt perquè ni sexe ni res, allò és per riure.
Perquè és de molt baixa qualitat.
De molt baixa qualitat, diria jo, sí.
L'altre dia vam estar parlant precisament del llibre. Jo crec que qui més qui menys, gairebé tothom l'ha llegit, i bueno, una mica concloíem que no calia tres volums, potser en punt no en teníem prou.
Sí, per explicar el que s'explica, suposo.
Ni tres
sí.
Pel·lícules.
En van fer tres?
Sí, clar, una per cada llibre.
Jo vaig per la primera i em va costar acabar-la.
Uh-huh. Val a dir que la primera és la pitjor de totes, igual que el llibre.
La primera és la pitjor?
Sí.
Doncs així m'has deixat aquí
ara. Amb el llibre es nota molt més. També es va canviar la traductora del llibre. No és la mateixa la primera que els altres dos. I a la pel·li va passar igual, la directora també va canviar.
Va.
Molt bé. Però bé, de tant en tant el cinema ho fa bé. Vull dir, no és això, aquests exemples que he posat. La major part de les vegades el cinema ho fa bé i aconsegueix que de la tensió i l'explosió sexual dels protagonistes en surten algunes de les millors pel·lícules de la història, convertint el sexe en una experiència sensual i atractiva i no en un simple tràmit. De vegades és amb un thriller eròtic, altres amb una pel·lícula romàntica pujada de to, altres plantejant la pel·lícula com un joc o un divertiment a partir d'una comèdia, i en aquest cas, quan es tracta d'una comèdia, és el més difícil, perquè aconseguir que la pel·lícula tingui morbo i que a més sigui divertida ja és un pack difícil, i de fet quan s'aconsegueix és un pack complet. Ara, si us sembla, anem a parlar d'unes quantes pel·lícules, és que jo considero que són més eròtiques, barra les que contenen escenes de sexe més divertides, no són pel·lícules totes elles eròtiques, sí que algunes ho són i altres tenen seqüències o escenes pujades de to. Les he vist totes i, si us sembla, en comentarem algunes.
Primer de tot, però...
Digues.
No, que moltes vegades, a mi em passa, com oient, que a vegades dius, oh, allò que m'interessava ara se m'ha perdut. Clar, pots consultar el podcast. La de la música inicial,
sí.
És que aquesta és que jo trobo que té molta gràcia.
Té molta gràcia, sí, la pel·lícula la recomano al 100%.
Sí, torna-la a repetir.
Quan Harry va trobar la Sally, pel·lícula de 1989 del Rob Reiner.
Perfecte, gràcies.
I la primera pel·lícula que voldria comentar és una pel·lícula antiga, és de l'any 1973, pel·lícula anglesa, del Nicholas Reck, el nom del director segurament no ens diu res, que es diu Amenaça a l'ombra. No sé quin títol té en anglès, però en català la traducció seria aquesta, Amenaça a l'ombra. Aquesta és, si em perdoneu, l'expressió, la crem de la crem del sexe al cinema. enlluernadora en la seva intimitat i en el realisme que planteja. Julie Christie i Donald Sutherland, dos actors ja grans, grandets, ja són grans, interpreten uns pares afligits per la mort de la seva filla que troben el consol en el seu matrimoni. És tal l'honestedat, l'afecte i la passió que es mostra a la pel·lícula que els involucrats han passat els darrers 49 anys negant que la parella ho fes de debò. I és que salten espurnes a les escenes de llit d'aquest thriller de Nicolas Roeg. És cert, això ho he llegit en diferents llocs i crítics, que han estat negant contínuament que allò fos real, que era una pel·lícula. Realment està aconseguidíssim i creant realment espurnes, com dic, veient la pel·lícula perquè t'ho creus molt i és molt atrevida, molt sensual i realment et posa en situació. Amenaça a l'ombra de Nicolas Roeg. És el Jockmaster, és el Donald Sutherland, que es troba a casa seva, a Anglaterra, veient unes diapositives amb la seva dona, la Laura, la Julie Christie, quan de sobte té un pressentiment. John surt corrents i troba la seva filla Christine ofegada en un estany. Així, pam, de fet, la pel·lícula comença amb aquest tema. És un thriller, la pel·lícula no és pel·lícula eròtica, l'únic que té aquesta seqüència que explicava que ho és molt. Llavors troba la filla ofegada i, evidentment, aquí un trasbals bestial. Llavors el matrimoni es trasllada a viure a Venècia, ciutat on John ha de restaurar una església. En un restaurant coneixen dues germanes grans, la Wendy i la Eileen, que estan de vacances. Eileen és cega, però posseix el do de veure allò que és invisible i convenç la Laura de que ha vist la seva filla morta. També diu que la petita està feliç, però que tem pel seu pare, la vida del qual està en perill. A partir d'aquell moment, a la vida del matrimoni es veurà amenaçada per situacions inexplicables. La pel·li t'enganxa perquè la història és, a més sí. té temes metafísics interessants, i això, la seqüència central, té diferents seqüències de llit, però n'hi ha una molt explícita i realment ardent, interessant. Mm.
No, ho trobo molt interessant per tota la part aquesta psicològica, no? I que moltes vegades el patiment es pot anar junt, no?, també al sexe, per què no?
Sí. La pel·lícula fa aquesta deriva cap al sexe una mica com a teràpia de la parella.
Exacte, no? Sí. Ho trobo, jo com a terapeuta, ho trobo molt interessant. I ho sento, però aquesta pel·lícula no l'he vist.
No sé si està a les
xarxes, ho intentaré,
però intentaré, és una pel·lícula interessant. És una pel·lícula antiga, hi ha temes que ja estan una mica obsolets, el que s'explica i com s'explica, però és un clàssic del cinema eròtic, per la seqüència aquesta que comento.
Molt bé.
Molt bé, i l'obra mestra de Nagisa Oshima, una de les millors pel·lícules dels anys 70, és L'imperi dels sentits. És del 76, pel·lícula japonesa, i és la que s'emporta la palma pel que fa al sexe explícit, i seria molt difícil triar només una de les seves escenes. La pel·lícula és bàsicament una successió de trobades sexuals entre els protagonistes, encara que, si ens hem de quedar amb la més cridanera i icònica de totes, sens dubte caldria anar al moment en què Sada es fica un ou dur per la vagina.
Caram!
Uau! Jo aquesta sí que l'he vist, i la veritat és que com una mica bèstia.
Sí, és una mica...
Sí, perquè sexe, però situacions també com de violència i no sé, em va quedar com molt mal gust.
Molt mal gust. Sí, no és una pel·lícula recomanable.
Sí, no la recomanaria. Des del punt de vista cinèfil, sí, però des del punt de vista eròtic, que és el que ens interessa en aquest programa, doncs no... No, veig que fas mala cara. Sort.
No, perquè no l'he vista i com el que estàs explicant m'ho estic imaginant.
Lo de l'autú, no? Que és molt bèstia, sí. Això, no?
És una història d'amor basada en un fet real, pel que he llegit. Era un fet real i, bueno, és unes ànsies que tenen de plaer per lliurar-se els cossos un a l'altre. A més, amb uns plans a nivell cinematogràfic i tècnic estan molt aconseguits. La relació que hi ha de dominació i sotmentiment entre un home i una dona, que a més van intercanviant els papers, i que això desemboca en una tragèdia passional irrefrenable i que no això és com acabarà. I no expliquem com acaba perquè la pel·lícula té el seu gir final.
Molt bé. Doncs, seguim.
Seguim.
No? Perquè aquí jo vull prendre punts, no? Sobretot de les que no he vist i m'interessen. Aquesta ja l'he vista i no m'interessa repetir. Però l'altra sí, que la buscaré.
Molt bé. Després us comentaria la pel·lícula 9 setmanes i mitja, que aquesta imagineu que als oients els hi ha de sonar. És una pel·lícula de l'Adrian Lyne del 1986, antiga, pel·lícula americana, però penso que encara pot ser actual la pel·lícula. Jo ara fa temps que no l'he vist, l'hauria de tornar a revisar. Igual estic dient que encara és vàlida i actual, però no ho sé. La famosa escena de sexe de 9 setmanes i mitja ha estat parodiada fins a la sacietat, però les botigues de queviures mai s'havien vist llavors tan joioses i emocionades, ja que Mickey Rourke alimenta la Kim Basinger amb totes les menges enganxifoses, viscoses, dolces i, en última instància, brutes que troba al seu frigorífic. És sexe com a joc i menjar com a sexe, però encara que fan veure que revolcar-se en una gerra de mel és ardent com l'infern, no voldria ser jo qui neregi tot el que arriben a embrutar. Perquè Déu,
quin horror!
El que
sí.
És tremendo.
Ara què vol dir, horror?
Que tot el que embruten estic... No.
Ah, la brutícia sí.
Tot però... el que emboliquen.
Però, mira...
Aquesta l'heu vist?
Sí.
Sí, tant. No, però el que volia dir és que de vegades els programes que estem fent sobre sexualitat, doncs clar, de vegades diuen, bueno, quines coses es poden fer per millorar, doncs, una relació,
o
posar-hi una mica més de
salsa.
Jo penso
que no ha d'haver límits, no?
Exacte. Sempre i quan hi hagi consentiment de les dues parts,
no?
I gust. I cal pensar que moltes vegades els aliments poden ser molt eròtics, també, i jugar i fer coses. El que passa que, esclar, després les dones sempre pensem en la fase aquesta, després qui ho netejarà.
No, però ja no això, però jo imaginar-me la mel a mi no em dona cap bon rotllo.
La mel és molt enganxifosa.
Home, és fastigós.
Però, per exemple, potser, jo què sé, l'omíber... o altres coses. Ara, també cal dir que hi ha molts lubricants i moltes substàncies d'aquestes que es compren als sex shops.
Que no calen als aliments. No calen al...
Exacte, que tenen gust, pot tenir gust, i fins i tot condons, que tenen gust de coses i tot això, i animo a les oients.
Jo la llet condensada encara la reivindico.
A la llet condensada? Que fa anys que no n'he sentit a parlar de la llet condensada.
Existeix, eh?
Perquè hi ha molt, yes. Porta molt sucre, crec que ha caigut en descrèdit, no?
Si n'hi ha sense sucre, també.
Llets condensades sense sucre? Sí. Ah, bueno, doncs mira.
Si us sembla, i per recordar una mica si algú no l'ha vist o la té l'oblit, llegiré una mica la sinopsi.
Uh-huh.
Elisabet, una dona de negocis, divorciada, viu amb una amiga seva anomenada Molly, amb qui treballa en una galeria d'art. Un dia, al carrer, Elisabet coneix el John i queda totalment fascinada per ell. Posteriors trobades casuals els porten a conèixer-se millor i a intimar, de manera que queden per sopar. Tot plegat els porta a començar una relació sexual continuada que deriva de seguida cap a algunes experiències gens habituals. Són pràctiques degradants per a ella que, malgrat tot i que d'entrada rebutja, alhora i de mica en mica les va acceptant i d'una forma obsessiva, i que li van creant una doble personalitat, amb una anul·lació de tota capacitat de reacció. No és capaç de reaccionar davant d'allò que d'entrada rebutja, però que després ho acaba acceptant. I perd una mica el sentit de la seva vida pròpia, de la sentimental i la laboral. Però John, per altra banda, continua sent per ella un autèntic desconegut, que la treu de totes, i de fet és que ell, l'actor, el Mick Rourke, aquí està realment increïble, i bueno, té un sex appeal el tio allí, bueno, i ella, què direm?
I
la pel·lícula,
ella,
de fet,
sí.
és total, sí. És total.
Bé, no sé, penso que hi ha moltes d'aquestes coses. Fa molts anys que la vaig veure i que ara moltes de les coses passen per una mirada diferent, no?
Quan sí, clar, evidentment.
No? A vegades aquests temes de sometiment i tot això, i també, bueno, aquí faig un apunt, no?, de que pot ser una escena eròtica pel que ho veu i que li serveixi, no?, per excitar-se i per passar-s'ho bé sola o acompanyada, però és diferent, no?, des del punt de vista com a model. O sigui, les pel·lícules en general, clar, també tenen el seu temps, no?, perquè una pel·lícula dura una hora i mitja, vull dir, no poden estar-se una hora fent un polvo, no?, perquè ens entenguem, sinó que, clar, moltes vegades és coses així més ràpides i tal, i aquest és un model en el que des d'aquest programa, no?, intentem, doncs, trencar, no?, ben trencar, perquè normalment les coses aquestes ràpides a les dones no ens acostuma a anar bé, vull dir, els orgasmes en les relacions heterosexuals acostumen a l'home a obtindre el 95% de les vegades i les dones un 65%. Això sempre ho vaig recordant. Aquestes sí que me les sé, de xifres, de memòria.
Molt bé. No, hi estaríem d'acord, eh? També dir que en qualsevol seqüència sexual en el cinema, que tot és fingit, tot està muntat, no hi ha res que sigui real, excepte en algun cas que sí, que poden arribar fins i tot les parelles a trobar una atracció total durant el moment, perquè evidentment ha d'haver una mica de feeling per arribar a l'acte sexual, però que la major part de les vegades tot és fingit, tot està, a més, envoltat d'un equip de gent que allò fa que sigui molt poc real, molt poc
Això. Íntim gens.
Íntim gens, en absolut. Hi ha hagut alguna escena que sí que els ha demanat al director que no hi hagués ningú més que ell o ella, en tot cas, si fos una dona que dirigia, però això és molt difícil, perquè clar, volia haver l'operador de càmera, haver el director de foto, el sonidista, és molt complicat. Però que això, que en el cinema finalment tot és gairebé sempre fingit i que no... Bueno, la capacitat del cinema és això, fer-te creure que allò és real.
Mm-hmm. Clar, aquesta és la finalitat.
Seguim?
Sí, seguim.
¿Tenim alguna...? Sí, sentim-ho.
¿Qué es lo que estás haciendo conmigo?
Oye, Rica, si crees que he venido hasta aquí porque me apetecía, estás loca.
Sam está muerto. ¿Entendido? Está muerto.
Dile que la quiero.
Dice que te quiere.
Sam nunca diría eso.
Idem, dile idem.
¿Qué es idem? ¡Idem!
Bé, hem sentit una mica el tràiler o un fragment de la pel·lícula Ghost, pel·lícula americana del 1990, del Jerry Zucker. És un film parodiat amb tanta freqüència durant els darrers 30 anys que és fàcil d'oblidar el contingut sexual que conté. Us l'explico. Demi Moore i Patrick Swayze, segurament, van ser els responsables directes de l'augment de les vendes dels tors de ceramistes. No hi ha res de subtil quan Moore estreny la seva argila en una columna fàl·lica mentre Swayze envolta els seus bíceps al seu voltant, pel darrere, per embrutar-la i embrutar-se ell també. Però és per això que aquesta seqüència s'erigeix com un dels moments més calents del cinema de la dècada dels 90. És una parella d'enamorats que veu truncada la seva felicitat quan ell és assassinat per un lladre. La necessitat de salvar la vida a la noia fa que ell romangui a la terra en forma de fantasma i intenti advertir-la del perill que corre. I, evidentment, aquesta seqüència, quan saps, tu saps que ell és un mort, és un fantasma, encara té més contingut.
I tant que sí.
No, i està molt xulo, no? El fet sí. que s'utilitzin elements diferents, no? Com, per exemple, el fang, no? El fang, bueno, fang, la terra, tot això té un contingut molt important, no?
Va, seguim, no? Una altra?
Sí.
Vinga.
Vale. Dos meses que no me viene la regla.
Estás embarazada.
Estoy hecha un lío.
Pero cómo no me la...
Yo te quiero, Silvia. Y no quiero que hagas tortillas para nadie más. Solo para mí. Quiero que nos casemos.
No quiero que veas más a esa chica.
Pues quiero que sepas que nos vamos a casar.
¿Qué has dicho? Tú no te vas a casar con nadie. No permitiré que mi hijo salga con esa chica. Y encima su madre es una puta. No solo he venido por eso. He venido para hacerte una propuesta. Para que te ganes un dinero.
¿No me la podría terminar ahí dentro?
No.
¿Pero por qué?
Porque no. Y además tengo novio.
¿Mm?
Y nos vamos a casar.
Qué bonito. ¿Y eso qué tiene que ver?
Mucho.
Toma. Te gusta hacerte la estrecha, ¿no? Muy bien. Dejarme de ir. Que no sube. Vamos, ya sube, sube. Vámonos.
Bé, estem sentint un fragment d'una de les darreres pel·lícules que avui comentaré, que és la pel·lícula espanyola Jamón Jamón, del desaparegut Bigas Luna. És una pel·lícula del 92, on tenim una Penélope Cruz i un Javier Bardem en els seus inicis. Ara són una de les parelles més importants de la indústria del cinema, i no només aquí, a nivell d'Espanya, a nivell internacional, amb els seus respectius Oscars, que en tenen un cada un, i la fama mundial, que a més estan a la cresta de la ola, que se'n diu. Però en aquells inicis dels 90 eren dos talentosos intèrprets que s'obrien pas. Es van conèixer precisament en el rodatge d'aquesta pel·lícula. I, bueno, es van conèixer en aquesta pel·lícula, de la Vigas Luna. És una pel·lícula increïblement sexy i divertida i que es cola en aquesta llista que us estic donant, que us estic fent, per diverses de les seves genials trobades sexuals. Que, de fet, cadascú escull la seva preferida, n'hi ha unes quantes, i cal dir com a anècdota que és una de les pel·lícules favorites del Pedro Almodóvar. La pel·lícula té un elenc increïble, a més un repartiment genial. La Sílvia, que és la Penélope Cruz, és la filla d'una prostituta, l'Anna Galiena, i manté relacions amb José Luis, el Jordi Mollà, un Jordi Mollà esplèndid també. El Jordi Mollà és fill d'un dels rics propietaris d'una fàbrica de calçotets, el propietari és el Juan Diego. Per impedir el casament, perquè no es dugués a terme el casament, la mare d'aquest, la Estefania Sandrelli, contracta el Raúl, que és el Javier Bardem, un xulo, però un xulo d'aquells amb
xulo,
múscul i amb samarreta de
Imperi.
Imperi, que treballa en una fàbrica de pernils i que vol ser torero. Atenció, vol ser torero, sí, i a més hi ha una seqüència que toreja que està increïble.
Sí.
Però aquest fatxenda, que ha de seduir la Sílvia, al final se n'acaba enamorant. La pel·lícula, doncs, bueno, acaba molt... La pel·lícula està, no, és molt rodona.
No, sí, però no expliquis el final, eh?
Si qui no l'hagi vist en aquestes alçades, malament, eh?
No, el recomanem, eh?
Val, la recomanem. Sí.
Ja no seria spoiler. És del 92, eh?
Sí, sí, la pel·lícula té uns quants anys. De fet, és una de les pel·lícules clàssiques del Vigas Luna. A mi el Vigas Luna, ho he dit en els meus programes més d'una vegada, és un clàssic, és un director per mi fetitxe, que el tema de les relacions sexuals, el tema de la sexualitat i de les pel·lícules que insinuen, per mi és un mestre a nivell dels directors del cinema espanyol.
Sí. Genial. Doncs, escolta, deixa'm dir una cosa que crec que és molt interessant, és parlar de les músiques, no? Perquè hi ha algunes músiques que les associes amb aquelles escenes precisament eròtiques d'alguna pel·lícula, no? Com per exemple la música del Ghost, sempre que la sento i penso en la pel·lícula. Què opines d'això?
Sí, sí, és cert. Hi ha les bandes sonores en el cinema, són fonamentals i en tot, qualsevol pel·lícula, thriller, aventures, hi ha bandes sonores increïbles i directors que tenen, a més, músics ja d'alguna manera en nòmina i que els criden sempre. I en el cas d'aquesta pel·lícula que dius Gos, la melodia encadenada, que és el títol de la peça, ens aboca totalment aquella seqüència que hem explicat abans del tor, del fang i dels dos protagonistes amb aquella escena tan sensual, on allí no hi ha cap mena d'acte, diríem, físic real, és una sensació i realment és eròtic i és insinuant, i la música aquesta ens l'aboca, i la pel·lícula, encara que no l'hagin vist o no, faci temps que no la recordem, sentint la música ens hi porta de seguida en aquella seqüència.
Doncs escoltem-la, no?
Vinga, l'escoltem per acabar, sí, si sembla.
Això mateix, acabem el programa d'aquesta manera, amb una música. L'hem començat amb
música, bueno, música ben bé, no, eh?
Una escena eròtica, bueno, una... I ara, doncs, l'acabem amb música.
Perfecte, doncs.
Doncs, bona nit, eh?
Bona nit.
Bona nit. Wait for me.